es viatja més. Hi ha molts vols barats que hi van, i per tant això ha facilitat molt la popularització d'Itàlia com a destí, però la cultura, la història del país és molt semblant. Jo la prova és que he ambientat la novel·la a Itàlia, però jo crec que els lectors catalans la sentiran absolutament propera per paisatge, per estructura familiar, per política, per tot.
El calor del Mediterrani en parles molt. Es nota, oi, que el coneixes?
Sí, jo, precisament, una de les meves ambicions és escriure un llibre sobre la Mediterrània. El que passa és que està a mig fer, però jo crec que algun dia el publicarem. La Mediterrània és un... jo crec que ens apropa a tots els països que estem en aquesta riba, i tenim moltes, moltes coses en comú, però sobretot a nivell de pas del temps, de pas de les estacions, que és una cosa que és molt present en els meus llibres, i jo crec que això seria molt semblant aquí, o qualsevol illa mediterrània, o qualsevol país del sud d'Europa que es banya en el Mediterrani.
Per què hi ha gent que sent tant la trucada de la pàtria? No et sembla que ja està passat de moda morir per una idea?
Bueno, encara és pitjor morir sense saber per què es mor, no? Que és el que va passar una mica a la Primera Guerra Mundial. Jo crec que a la Segona hi havia més una qüestió ideològica, hi havia, d'alguna manera, bons i dolents, i molts van anar-hi perquè creien que havien d'anar a defensar Europa, i la llibertat d'Europa enfront del nazisme. En la Primera Guerra Mundial sí que es anava a morir sense ni tan sols aquesta idea, es anava a morir. Hi havia molts joves francesos, per exemple, que anaven, a vegades sortien de farra al vespre i l'endemà al dematí, encara una mica torrats, es compraven un vestit, agafaven un taxi i anaven amb taxi al front pensant que anaven a buscar glòria i fama i honor, i el que hi trobaven era 5 anys de trinxeres, i tornaven, si és que tornaven, malferits, o la majoria no van tornar, no? I això és estrictament històric. La gent hi anava fins i tot amb taxi, perquè el front era tocar de París, i fins i tot hi ha la història d'un general, el general Gallieni, que va mobilitzar un dia els taxis per portar fins a 1.000 persones fent un canvi de front i fent un canvi de destinació dels seus soldats.
Parles d'uns bessons rebels, el Martino i la Nicola. És una mica raro, això. Els bessons, psicològicament, diuen que sempre són bones persones.
Tu has fet rebels. El fet de ser-ho. Jo això en conec molts. Tinc bessons propers en la meva proximitat familiar, que sempre m'han explicat que amb ells els emprenyava que els tractessin sempre tant de bessons, que els aturessin pel carrer per dir-los oi que monos, oi que iguals, oi que... I que aleshores ho feien tot per intentar dissimular que ho eren, que sortien de casa a destemps, que quan caminaven amb els pares pel carrer intentaven anar per voreres diferents. No és que no fossin germans, no és que no s'estimessin com a germans, però volien ser cadascú ell mateix, i els empipava allò que els confonguessin i que a sobre em fessin gràcia. Per això explico aquesta història d'uns bessons que primer intenten no ser bessons, però que finalment, quan acaben a la guerra i els vesteixen igual i els pelen i els envien al mateix front, acaben siguent clavats com dues gotes d'aigua, i ells ho acaben assumint amb normalitat i acaben morint abraçats com a bessons.
Vàrem saber que havien mort abraçats. Això és preciós. Ho expliques a la Plana 21. Que dues persones morin abraçades perquè s'estimen.
Sí, però sobretot, diguem, perquè s'estimaven, però a més van veure venir l'amor junts, perquè moren en un atac químic d'aquests dramàtics que hi va haver a la Primera Guerra Mundial. Armes químiques n'hi ha hagut després. Jo, en el llibre mateix, al final, a la Segona Guerra Mundial, reapareixen les armes químiques. Però la primera es van usar d'una manera enorme, i van ser una sorpresa pels soldats que no hi estaven acostumats, i quan van començar a veure les conseqüències, quan sentien a dir que podia haver-hi un atac químic, ja s'horroritzaven i els venia el pànic, i per això jo crec que quan tots els soldats que van morir víctima d'un atac, moltes vegades els propis que el feien, perquè el vent girava de cantó i acabava matant a banda i banda, però els que morien víctimes de les armes químiques, jo crec que ho van patir d'una manera dramàtica, i els que ho van veure i se'n van poder escapar, jo crec que no se'ls va borrar mai aquest record.
Una mica fort, no?, mobilitzar gent de 13, 14 i 15 anys.
Bueno, això, mobilitzar directament en les guerres no passa, però a 18 sí, i a casa nostra tenim el tema de la quinta del biberó, no? Vull dir, però amb 13, 14 mobilitzats directament a la batalla no, però jo crec que tots els nanos joves es veien... I els que al començament d'una guerra tenien aquesta edat sabien que si la guerra s'allargava gaire acabarien anant al front, i per tant la vivien com una cosa molt propera, no?
La valentia dels italians ha fet riure sempre i ha sigut immortalitzada pel cine. tu sembla que també aquí la veus una mica rara, no?
Bueno, perquè, a veure, ja comencem que la Primera Guerra Mundial, l'exèrcit italià, els comandaments són més aristòcrates que els de l'exèrcit alemany. Dirigeixen les batalles des de la muntanya, una muntanya allunyada d'on s'està produint la batalla, miren amb binocles, es fan servir per auxiliars enguantats i que serveixen amb cafeteres i tasses de plata, i moltes vegades quan veuen que al contrari desborda les línies pròpies, fugen sense ni donar l'ordre de retirada. Això és real, això és així. A la Primera Guerra Mundial els comandaments van ser un autèntic desastre, sobretot fins una mica avançat l'any 17, quan es va fer una cosa molt estranya que en altres països no es podria fer, que és que es va cessar el capità general de tots els exèrcits italians, cosa que és sorprenent, i es va posar un home d'origen espanyol, l'Armando Díaz, que va donar la volta a la situació i va fer un exèrcit més professional, per exemple, va donar permisos, va aixecar la moral de la tropa i va trencar una mica amb aquesta cosa d'aquests comandaments que eren purs aristòcrates sense cap capacitació per dirigir l'exèrcit i sense que no valoraven gens els soldats i, per tant, els enviaven a la mort sense cap escrúpol, no?
Lo de la Donata és curiós, que és quasi en el mateix dia que ell el mobilitzen. Encara no l'havia llegit mai, una cosa així.
Bueno, perquè es casen precisament perquè com que amb ell va al front i ells estan promesos i tenen ganes de casar-se, jo crec que sí, que quan hi ha episodis dramàtics com una guerra, hi ha gent que corre a casar-se per poder passar la guerra, diguem, sapient que els dos són marit i muller, i perquè creuen que això és una cosa que pot donar com a mínim una bona dosi de moral en el que marxa al front, i fins i tot a vegades també perquè regularitza una mica les coses de cara al futur si passa alguna cosa, no? I dona una sortida material a la persona que quedi. Jo crec que això sí que s'ha fet moltes vegades.
El soldat de Coata també existia a Itàlia, per el que he vist, no? Tu
sí,
en parles?
Sí. Allà hi havia els pobres pagesos, anaven tots a la guerra a morir sense saber ben bé per què, lluny de casa. Moltes vegades siguen pacifistes i estan en contra, i en canvi molta gent rica pagava i no anava a la guerra. Cosa que a mi em serveix per posar un protagonista que precisament un d'una família que podia escapar-se'n, però que ell decideix no escapar-se'n ni anar-hi.
Després d'una guerra sempre queden viudes. Aquí els hi donaven un estanc. A Itàlia, bueno, els hi donaven un estanc a les que havien que eren viudes del bando nacional. A Itàlia també existia això, o una cosa similar?
Bueno, sempre quan els guanyadors sempre procuren atendre, diguem, els familiars que sobreviuen a les seves pròpies víctimes, però no conec en concret quines compensacions hi havia a Itàlia en aquest cas, eh? Per tant, no hi puc entrar, no.
Aviam, jo no sé si ho he llegit bé, això. Fas bessons amb criatures de diversa mare. No és una mica retorçat, això? O poder no ho he llegit bé, jo, eh?
No, el que faig és que una mare renuncia a presentar com a propi el seu fill i l'entrega amb una cosina, entrega un noi amb una cosina que té una noia perquè el presenti també com a seu i presenti i faci veure que ha tingut bessonada, precisament, com una manera de fugir de la maledicció que té la família pagesa, els Palmisano. Aquesta dona decideix demanar a la seva cosina que adopti com a propi, que faci veure que l'ha tingut perquè ha tingut bessonada. O sigui, no és una bessonada, però la dona accepta fer veure que ha tingut bessonada per arrencar del destí aquest pervers de la maledicció dels Palmisano en aquest nano, i això és una promesa que li fa quan saben que estan les dues embarassades i que complirà quan arribi el moment, no? O sigui, això és exactament... És una mica una història que podria estar inspirada en la història bíblica de Salomó, no? De quan Salomó... se li presenten dues mares disputant-se un nadó i Salomó crida al soldat i li diu: treu l'espasa, talla'l per la meitat i dona'm mitja cada una, i la mare verdadera crida: no, dona-li amb l'altra. I llavors Salomó, que és savi, diu: doneu-la en el que ha cridat que el donéssim a l'altra, perquè segur que és la mare. En aquest cas és una mica el mateix. La Donata arriba a renunciar al seu fill perquè sap que tots els homes de la família Palmisano han mort, sap que ella ha quedat embarassada de l'últim Palmisano abans que morís, i per tant sap que el seu fill, quan sigui gran, estarà condemnat a aquesta maledicció, i per salvar-lo decideix entregar-lo a la família Convertini. El que passa és que pobra dona no sap que a la Segona Guerra Mundial els que moriran víctimes d'una maledicció no són els palmisanos, sinó que són els Convertini.
Fas pujar de categoria els teus personatges, no els abandones ni un moment en tota l'obra.
Bueno, i els faig evolucionar, que jo crec que és el que ha de fer una bona novel·la, els faig que se sentin canviats pels esdeveniments que van passant. Alguns esdeveniments els converteixen a pitjor, però molts els converteixen a millor. Alguns que són escèptics acaben prenent partit. I jo crec que això també li passarà al lector, no? Perquè hi ha algun personatge que al començament, per exemple, tenim la nona Àngela, que és una senyorassa, la dona més poderosa de la regió, que al començament se'ns fa molt antipàtica perquè és superba, és massa poderosa, però que després, mica en mica, acabem comprenguent que és capaç de posar per davant els valors, per davant dels llaços de sang, i per tant segurament molts lectors acabaran comprenent-la i valorant-la diferent a les pàgines finals que a les primeres pàgines.
Els teus personatges són gent de molta fe.
Sí, una fe que, diguem, no entro a plantejar-la en termes estrictes de religió o de pràctica religiosa, però sí que tenen fe en els valors, perquè, en definitiva, el llibre és un llibre sobre el destí, és un llibre sobre els bandos, és un llibre sobre la meva convicció de que quan tu neixes el destí et marca. No és el mateix néixer avui, un diumenge al dematí a Barcelona, que néixer avui a Damasc, que això et canviarà radicalment el teu destí, però jo, en canvi, soc dels que crec que encara que tu no puguis canviar de bando perquè si ve un conflicte, perquè el destí t'ha col·locat en una banda o en l'altra, sí que tu pots imposar els teus valors morals. No, jo aquests dies m'agrada explicar, si tu neixes a l'Alemanya nazi i t'ordenen anar de vigilar en un camp de concentració, tu no pots deixar d'anar-hi perquè et fotran un tret i moriràs. Però un cop ets vigilant en un camp de concentració nazi, tu pots disparar o no disparar, tu pots maltractar o no maltractar, tu pots animar els altres a que maltractin, tu pots encara riure-te'n dels que són maltractats, o tu pots intentar calmar i canviar l'actuació dels teus. Jo crec que això és l'important. La llibertat individual no evita el destí, però sí que fa que el puguis combatre, i és el que intento que facin els meus personatges a l'obra.
La figura de l'hereu també es dona a Itàlia, no?
No és exactament com a hereu, però sí que el fill gran, diguem, no funciona la institució de l'hereu com la tenim a Catalunya, però sí que, lògicament, i sobretot el sur, el gran és el gran.
També veig que la festa dels morts a Itàlia agrada molt. Jo no sé quina d'allò té la gent, quina
sí,
família té la gent.
Sí, fins i tot, no és el cas del poble del que jo parlo, però hi ha molts llocs al sud d'Itàlia on fins i tot els morts, en èpoques pretèrites, però no tant, eren els que portaven els regals als nens, per exemple, els morts, no? Que és una cosa molt sorprenent. Però era la manera com s'enfrontava l'amor a molts pobles del sud d'Itàlia. Però sí, efectivament, hi ha tot un món al voltant de l'amor, i hi ha totes aquestes festes que intento recollir, de posar plat a taula al vespre del dia de difunts per si els morts es presenten a menjar, de posar llums, com nosaltres faríem el dia de la Puríssima, ho fèiem antigament, ells posen llums a les finestres pel dia dels morts. Per tant, sí, una proximitat molt gran i una manera d'enfrontar l'amor una mica diferent a la nostra.
La nona, l'àvia, es transforma al mes de les flors i les distribueix entre totes les ordres religioses. Cauen en certa superstició, poder, els teus personatges, no? O poder no ho he llegit bé, jo?
Bueno, més que superstició, ja dic, hi ha un moment perquè precisament dic que no la nona, però sí la donata, que és la que practica aquestes coses relacionades amb els morts, no ho fa tant per una raó de creure amb aquestes supersticions, sinó perquè practicant el mateix que practicaven els seus ancestres s'hi sent vinculada. És una mica una cosa que, per exemple, una vegada m'explicava una persona coneguda de Barcelona, que em deia que jo sempre que passo per davant de la catedral de Barcelona entro a seure una estona a la capella del Crist de la Pan. Quan li vaig dir, home, no et feia tant de vot del Crist de la Pan? Diu, no en soc gens. El que passa és que la meva àvia ho feia sempre que pujava de Llavaneres a Barcelona, anava a resar en aquesta capella, i per tant jo, quan ho faig, me sento una mica en contacte amb ella i me sento que prolongo a la seva existència. Jo crec que els meus personatges enfoquen d'aquesta manera. Una altra cosa és que la nona que és del nord i que traspassada al sur per raons de casament vol importar al sur algunes de les tradicions del nord, vol acabar fent un gran jardí que no el pot fer al sud perquè no té l'aigua necessària, però que ella com a rica té un dret d'aigua, sobretot a l'aigua de pluja del poble, i per tant s'ho permet. I com que té un gran jardí de flors blanques, després quan arriba el mes de flors, com feien tantes dones a casa nostra, la que el fa més feliç és repartir flors a tot el poble.
El personatge de la senyora Àngela diu que la tendresa és una debilitat. És molt forta, això.
Sí, perquè és una dona que, com he dit abans, la presento com una dona superba. Fins i tot li arribo a fer dir que ella, que la seva família té la seva pròpia religió, els seus propis manaments, i que, per tant, el nano que han adoptat com a propi per ser fill de la família Convertini ha de practicar com ells aquesta religió i aquests manaments. Però és una dona que tot això és una mica de posat, també. És una mica de posat per mantenir unida la família, a la que se li ha mort el pare molt aviat i que, per tant, ella ha hagut de fer el paper de tirar endavant, com tantes dones també ha passat a casa nostra, no? Però, en canvi, després anem veient que darrere d'aquesta façana de soberbia i de duresa hi ha una dona una mica diferent, capaç de comprendre més les coses.
Les Albertínies són una passió mediterrània i jònica, diria grega, eh? I tenen una gran afició als teus personatges. Tampoc se n'escapen.
No.
Que no has dubtat gens en posar-los-hi.
Sí, no, perquè és un dels menjars, les verginies amb tomata, o és igual de tantes maneres, simplement fregides amb oli, o després les farcides, vull dir, com fan a Itàlia de tantes maneres diferents. És un plat molt senzill, era un plat que era a l'abast de la gent, però que era un plat una mica ja de festa per la gent, no? Perquè al sud d'Itàlia menjaven sobretot cigrons i menjaven algunes verdures que aquí tenim poc, com la xicòria i pasta, una pasta una mica diferent de la que nosaltres coneixem, les orecchiette, molt, molt senzilla, i per tant el dia que hi havia ja algun plat amb tomata ja era una cosa una mica, tot i que en feien conserva, lògicament, però això ja era una mica festa.
És curiós, avui en dia sembla que no hi ha afició a resar el rosari i tu sembla que el reivindiques.
No, simplement el crec que en aquell moment, en el que jo centro l'obra, que és el període d'entreguerres, amb una família de petita burgesia de províncies o de gran burgesia de províncies, es resava cada dia el rosari, i més amb una família que tenia el germà de l'àvia, de la matriarca, era capellà, diguem, no? Però també surt en altres obres, surt en el Quan en dèiem Xampany, jo crec que el rosari el faig sortir sempre perquè és una tradició que en les famílies burgeses també de casa nostra també hi era i ha desaparegut d'una manera molt generalitzada, però jo crec que els lectors entendran perfectament perquè molts recordaran com a casa seva es feia o d'altres descobriran que a casa dels altres es feia.
Vigilaven poc, oi, a l'internat de Bari, tu?
Sí, bueno, no, sí que vigilaven, perquè l'internat de Bari, que jo conec els internats pel meu, pel del Collell, aquí, no? Però jo sempre he tingut la impressió que en els internats et vigilaven molt, però si eres hàbil, al cap d'un temps, tu sabies per quins cantons et podies escapar una mica, i aquesta era la gràcia, perquè en definitiva eres una colla de galifardeus en edat d'intentar escapar-te, i tots junts tenies molta manera de muntar-te la vida.
La Carmelina Ferrate, una dona perillosa, es dona molt aquest fenomen.
Sí, una dona, aquesta sí, una mica obsessionada amb moltes coses, no? Una mica gairebé fanàtica, gairebé fonamentalista, en diríem avui, en el tema de la religió, per exemple, però també una dona poruga, una dona molt incapaç, segurament perquè té un marit que va molt a la seva i per tant, té un entorn familiar que no li dona moltes compensacions i li costa molt d'entendre la llibertat amb què d'altres crien els fills.
En Franco creixia tan maniàtic com la seva mare. Sembla que això de les manies s'enganxa, no?
Sí, jo crec que això moltes vegades és així, moltes vegades a casa. A veure, a casa, quan conscientment et volen fer aprendre determinades coses, a vegades no ho fas, però precisament quan d'una manera natural els pares, per bé o per mal, actuen d'una manera, a tu et va quedant un pòsit que moltes vegades tu no n'ets conscient als 14 o 15 anys, però de cop un dia descobreixes que el tenies molt endintre i t'acabes sortint perquè l'has viscut d'una manera molt natural. No?
Vas molt assabentat de la història de la boxa i dediques un capítol sencer.
A la història de?
De la boxa.
Bueno, no, és que sigui molt, Però la boxa és un altre d'aquests temes que antigament era molt present. Per mi era present en els noticiaris, era present en la literatura, era present en el cinema nord-americà de sèrie B que veiem tant, etc. No? Per tant, era molt present, tot i que jo no en sigui un aficionat, però vull dir, em toca encaixar-li en la novel·la de l'època.
Bueno, doncs...
Mussolini era molt aficionat, eh?
Sí.
I per això hi surt aquí relacionat amb el feixisme.
Per això, has entès mai els deliris de grandesa del Duce, amb dues paraules?
No, però a Itàlia li compraven bé, perquè va saber enredar el món de la cultura i de l'art, i sobretot del cinema, i li van fer la propaganda, jo crec que millor que en el franquisme, i per tant estava més consolidat fins i tot que el franquisme aquí.
Bueno, doncs fins aquí, com cada setmana. És una obra molt tendra i tremendament descriptiva del que va ser la Itàlia ocupada i feixista. És preciosa, llegiu-la. Gràcies, Rafael.
Gràcies a vosaltres.